Us ho dèiem fa un moment, seguim a Sant Feliu de Guíxols. Era finals del novembre del 2016 quan es va produir l'ocupació d'un bloc de pisos del centre de Sant Feliu de Guíxols. L'edifici és propietat de la Generalitat i l'entorn de les famílies va assegurar que ocupar-lo era l'única sortida que havien trobat. Llavors parlàvem amb Jaume Fernández com a portaveu de la plataforma de suport. 500 dies després tornem a saludar-lo per conèixer una mica més com es troba aquest immoble. Per això saludem en Jaume Fernández. Senyor Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, doncs d'entrada, escolti, com es troba aquest immoble?
Doncs ara mateix es troba, podríem dir, semiocupat, ja que de les tres famílies que n'hi havia, només n'hi ha una.
N'hi havia tres, només n'hi ha una. Què ha passat amb les altres dues? Han trobat algun altre tipus d'allotjament? Doncs, se les ha reubicat o què ha passat?
Doncs sí, com bé deies, sí, per refrescar la memòria, el bloc es va ocupar el novembre d'ara fa un any i mig. I bueno, de les tres famílies... que van a rebre amenaces durant bastant de temps, o xantatges, per així dir-ho, perquè deixessin el bloc. De les tres famílies, primer va marxar una, el seu pis va ser ràpidament tapiat, i poques setmanes després va marxar l'altra, que va rebre un pis d'emergència social, i aquest pis també va ser tapiat.
Escolti, quan diu que van rebre amenaces o xantatges, es refereix aquí, amenaces d'aquí.
Bé, per part de les institucions, tant local, diguem-ne, com a nivell de la Generalitat, van pressionar, diguem-ne, les famílies perquè abandonessin l'immoble.
Però pressionar-los sense donar-los cap alternativa, entenc, en el cas com a mínim de la primera família que diu que va marxar.
Bé, quan parlo de xantatges, parlo, per exemple, no, de que s'hi deia, no, a les famílies, no, per exemple, que deixessin el bloc i que un cop deixessin el bloc ja trobarien o ja buscarien una sortida. Les famílies no ho van fer, òbviament.
Sí, el que passa, li torno a preguntar, és a dir, aquesta pressió que feien les administracions anava acompanyada d'una alternativa o era, bueno, marxeu i vaja, ja en parlarem?
Doncs en el cas d'una família sí que vam veure que s'hi va donar una alternativa, no? Tot i que va trigar uns mesos, però s'hi va donar un pis d'emergència social, però en cap cas és una sortida, diguem-ne, a llarg termini, sinó que és, doncs, un parche per a solucionar el problema de manera temporal.
Escolti, i la família que encara queda en aquest edifici, en quin estat es troba? No sé si bé, d'entrada, la família, com estan ells? I després, l'edifici, en quin estat físic de construcció es troba l'edifici i sobretot, si encara estan sense aigua?
Bé, es troben sense aigua, al final, la família es troba bé, sí, i segueixen sense aigua, per tant no només parlem d'un problema d'habitatge, parlem també d'un problema de pobresa energètica, i l'estat de l'immoble, la veritat és que és difícil, no?, dir exactament com es troba l'immoble, tot i que podem dir que no està en runes, no està que cau a terra, però és cert que és un edifici bastant vell.
Però hi ha algun tipus, o sigui, l'edifici, l'estructura de l'edifici està amenaçada, cosa que fa que sigui imprescindible desallotjar-lo o no,
no,
diguem-ne?
No. L'edifici necessita ser rehabilitat, això és cert, perquè no està en unes condicions, diguem-ne, totalment dignes, no?, per poder-hi viure, però és cert que no cau a trossos, vull dir que s'hi pot estar perfectament.
Per tant, creu que és excessiu que l'Ajuntament hagi fet fora les altres dues famílies? L'Ajuntament, l'administració, hagi fet marxar les altres famílies?
No els hem fet marxar. Una va marxar per voluntat pròpia, tot i que, com ja he dit, van rebre pressions perquè marxessin, i l'altra sí que se li va donar, doncs, aquesta alternativa, no? Per això van marxar, no?
Val. L'Ajuntament ha anunciat que farà 10 pisos socials a l'antic Hotel Mediterrània. Això compensaria el dèficit que, segons el seu criteri, hi ha a Sant Feliu d'habitatge social?
Bé, sí que el compensaria en part, però el tema de l'herència, al cap i a la fi, és una discussió de com gestionar aquesta herència, no? No només hi ha l'Hotel Mediterrània per poder-hi fer habitatge social, també hi ha l'Hotel Regente i també hi ha el bloc del carrer Verdaguer, no? L'Ajuntament ha previst, bueno, fa un any exactament ara que va treure aquesta notícia de que s'hi faria habitatge social al Mediterrani, encara no en sabem res, no ha avançat el tema, i el sí que és cert és que nosaltres defensem que no només cal l'Hotel Mediterrani per fer habitatge social, també podria caldre, doncs, l'edifici Verdaguer i l'edifici de l'Hotel Regente. I la gran pregunta és, bueno, i per què l'Hotel Mediterráneo i no l'Hotel Regente?
Sí, això li anava a preguntar, per què?
Doncs hi ha una curiositat, i és que l'Hotel Regente està catalogat per poder ser de protecció oficial, per poder-se fer habitatge. Uh-huh. En canvi, l'Hotel Mediterráneo no. Això què suposa? Això suposa, doncs, una gestió més complicada per fer habitatge social a l'Hotel Mediterráneo que no si es fes a l'Hotel Regente. I, a més, cal dir també que l'Hotel Regente és doncs, més gran, té més metres quadrats que l'Hotel Mediterráneo. Per tant, entenem que la voluntat de les administracions és fer habitatge social, pel que han dit, però tampoc no involucrar-s'hi massa, perquè creiem que s'hi podria fer molt més tenint tres propietats i gestionant-les d'una manera molt més adequada.
Però en qualsevol cas li torno a preguntar si amb aquests 13 habitatges que podrien aparèixer, que podrien sortir de l'Hotel Mediterráneo, vostè m'ha dit que en principi quedaria cobert el dèficit que té la ciutat.
No, quedaria cobert segurament en part, però en caldria més. Cal parlar de que la ciutat té ara mateix 5 pisos, 5 propietats d'emergència social. Però l'emergència social són propietats de manera temporal, per a famílies que estan imminentment al carrer, diguem-ne, no? Per tant, que se'ls ha de donar una sortida immediata. Però el lloguer social el que suposa és una sortida a llarg termini. Per tant, entenem que no només calen 10 pisos o 13, sinó que en calen molts més.
Li volia preguntar, no sé si tenen vostès algun tipus de descens, o si tenen quantificades quantes famílies o quantes persones estan en risc de quedar-se sense sostre?
No, ara mateix no. S'ha treballat i es porta fent molt de temps, no? Però un número exacte de les famílies o de les persones grans, no? O dels joves també inclús, que estan en risc, doncs no hi és.
Escolti, no sé si no l'enganxaré una mica a contrapeu. M'agradaria preguntar-li sobre aquest comunicat que van fer en relació al Museu Thyssen, aquest comunicat de protesta en relació al Museu Thyssen. Podem parlar del tema, sí, eh?
Sí, miri, jo...
Digui'm, quin és el nucli d'aquesta queixa, diguem-ne, d'aquest comunicat en relació al Museu Thyssen i per què la fan?
Sí, jo de fet li enllaço amb tot el tema que estem parlant avui de l'habitatge, perquè creiem que és un tema que va força lligat, no? I que al cap i a la fi parlem d'un model de ciutat, no? Uh-huh. Nosaltres, parlant ara de l'herència en Lló, ens acollim al Codi Civil Català, no? Que diu que en aquesta herència se'n pot fer, doncs, un ús social o un ús cultural. Nosaltres creiem que cal fer-ne un ús social, per tant defensem que cal fer habitatge social, no? I gestionar aquestes propietats de manera per fer un impacte, per fer un pla de xoc, diguem-ne, a nivell social. En canvi, les administracions creuen que se n'ha de fer un altre tipus de cosa, d'aquesta herència, i el que volen, doncs, és vendre aquestes propietats, com el fet amb l'Hotel Panorama o amb altres propietats, no? Per gestionar-ho de manera, diguem-ne, entre cometes, el meu tarannà, cultural, no? I aquests diners de l'herència aportar-los al Museu Thyssen, o al projecte del futur Museu Thyssen, no? Un projecte que fa poc era de 5 milions d'euros, ara ja és de 7 milions d'euros. Quan es faci el museu no sabem quins seran els diners exactes.
En qualsevol cas, ara vostè em deia això respon a un model de ciutat, i la instal·lació d'un museu d'aquestes característiques òbviament hauria de servir per atraure visitants de fora, i per descomptat perquè la gent de Sant Feliu s'hi pugui acostar i pugui tenir una instal·lació de primer nivell. Quin és l'impediment, més enllà d'aquest pressupostari que ja m'ha comentat, quines són les pegues que hi veu la CUP en el fet que s'instal·li aquest Museu Thyssen a Sant Feliu? I torno a dir, més enllà del cost que suposa, que ja n'hem parlat.
Bé, principalment la manera també en què s'està gestionant, doncs, el nostre patrimoni, no? De moment s'està desmantellant el Museu d'Història per fer-hi les exposicions del Museu Thyssen, i a més, doncs, el gran cost elevat que té aquest museu, que creiem que no és absolutament necessari, ara per ara, no? A més, no s'hi ha fet en aquest projecte cap informe de l'impacte econòmic que tindria en la ciutat, ni cap informe de la viabilitat econòmica que té aquest museu, perquè recordem que l'alcalde de la ciutat fa unes setmanes estava a Màlaga veient el Museu Thyssen de Màlaga, un Museu Thyssen de Màlaga que per cert té més de 6 milions d'euros de dèficit des de que es va crear. Per tant, entenem que no és una cosa gaire rentable.
Bé, aquí podríem entrar en el debat de si la cultura ha de ser una cosa econòmicament sostenible o no, o la cultura ha de ser una cosa més universal, i vaja, jo sempre m'hauria imaginat que des de la CUP s'hauria apostat per una cultura d'accés universal més enllà de la rendibilitat econòmica, també li he de dir.
És cert que el valor que té artísticament el Thyssen és molt alt, i culturalment, però creiem de veritat que no és necessari, no és prioritari ara mateix en la ciutat, no? Quan tenim, doncs, com parlàvem, una necessitat d'habitatge social molt gran.
Escolti, n'hem sentit de sobre l'herència dels germans Enlló, fa temps que ens sentim a parlar. En quin moment s'ha de donar per tancat aquest assumpte i s'ha de passar a altres qüestions?
Doncs no ho sabem ben bé, perquè l'herència Enlló fa anys que l'arrosseguem, per dir-ho d'alguna manera. Sembla que el tema de les herències, no?, de totes les famílies i a la nostra ciutat sempre porten conflictes, i ja veiem que no s'acaba de solucionar. Propietats com el Regente, el Mediterrani, el Mediterrani diria que ara mateix no, però el Verdaguer, el carrer del Verdaguer, uh-huh, i el Regente encara estan a la venda. Per tant, quan la Generalitat decideixi subhastar-los, doncs, igual que han fet amb el Panorama, doncs gestionaran l'herència.
Queda clar. Jaume Fernández, portaveu de la CUP a Sant Feliu de Guíxols, gràcies per atendre la nostra trucada i tornar a posar una mica, i per ajudar-nos a posar una mica el focus en aquestes famílies, que al final és el motiu pel qual volíem parlar amb vostè, i que és un tema gravíssim, que és el que afecta aquesta gent que viu en aquest tipus de condicions. Insisteixo, vostè ho ha ratificat, aquesta família que segueix ubicada en aquest edifici segueix sense tenir aigua.
Sí, exactament.
Per tant, vaja, no sé si des d'aquí podem fer algun tipus de crida o podem empènyer una mica perquè això se solucioni el més aviat possible, perquè si ja és fotut no tenir un sostre, diguem-ne, propi al qual poder anar, viure ja sense aigua, llum en tenen?
Diria que llum sí, si més no fa unes setmanes sí que en tenien, suposo que actualment en segueixen tenint.
Uh-huh. Jaume Fernández, que vagi molt bé, gràcies.
Vale, moltes gràcies, una abraçada.